Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Per tant, va, què fem-nos aquí? Per Izquierdo, bon dia i bona hora.
Bon dia, bona hora i bona primavera a tothom.
Jo no sé si en Per Izquierdo s'havia pensat en què la carambola aniria cap a ell.
Doncs la veritat és que no. No. Quan el dia 25 em van trucar per demanar si acceptava l'encomana de funcions temporal, perquè és el que tinc en aquests moments, l'encomana... Ajunto les funcions que ja feia al museu amb les que feia la directora Vinyet Panyella. No m'ho esperava, no m'ho esperava ni mica.
En Per Izquierdo li agradaria posar-s'hi a la direcció dels museus?
Sí, la veritat és que
la veritat
sí.
És que sí.
Jo estimo aquest poble, estimo els seus museus i crec que tinc la capacitat i els coneixements per fer-los funcionar.
Amb la que hi ha per fer, no? I amb el que s'ha fet.
S'ha fet moltíssim. La Vinyet Panyella ha deixat un llegat extraordinari que hem de mantenir, però hi ha moltíssim encara per fer també. I penseu això, tenim el Palau, el Romàntic i Can Fals pendents de rehabilitar. És una feina enorme. Però...
És a dir, que feina n'hi ha i ganes de fer-la també, eh?
Molta, molta.
Hem portat en Per Izquierdo bàsicament perquè entre ell i en Bruno Parés ens ha d'explicar un projecte que jo no sé si enmig de tantes coses com hi ha passat d'una forma més discreta quan té una importància que ens sembla capdalt i sobretot per aquells que tantes vegades hi hem passat al costat d'aquests capitells i no s'han aturat a mirar-los massa, aquest projecte de les escultures de Pere Jaume Maricel en tres dimensions fa que puguem veure els capitells, vaja, gairebé a tocar del nostre nas, ampliables, vistos des de qualsevol angle. Quan va començar tota aquesta història de poder, no sé si dir, recrear virtualment els capitells de Pere Jou i les obres de Pere Jou?
Sí, de fet, en primer lloc, l'objectiu primer és de conservació dels capitells, perquè s'estan degradant amb la sal, el vent del mar, de vegades els camions que passen també han trencat trossos. Llavors, és arran d'aquests accidents i d'aquestes degradacions que ens plantegem, hauríem de tenir un model en tres dimensions que ens permetés veure fins a quin punt es degraden al llarg del temps, que si el tornem a fer d'aquí 5 anys sí, puguem comparar i veure on falta material, on ha desaparegut pedra i puguem recuperar allò que es perdi.
Aquests capitells són fets del mateix material que els capitells del claustre, que en el seu dia van haver de ser reconstruïts perquè la pedra literalment va quedar feta miques?
No ben bé. No, els del claustre eren aprofitats d'altres edificis de la Via Laietana de Barcelona i d'altres obres que es feien mentre es construïa el palau, i eren diferents pedres dins de la mateixa gamma.
Però... Aquesta és una pedra una mica més robusta, per dir-ho així?
Una miqueta més.
Una miqueta més, no massa més.
No massa, no.
No massa més. Per tant, la idea inicial era tenir un referent per a qualsevol tasca de reconstrucció futura.
Correcte, sí. La idea era poder congelar l'estat actual i tenir-lo conservat digitalment per sempre, de manera que com a mínim es puguin recuperar els capitells tal com els veiem avui dia, sempre, d'aquí 100 anys, 200 o 1.000.
Esclar, això no és una fotografia, va molt més enllà d'una imatge fotogràfica. Com es crea un model en tres dimensions?
Bé, això li hauríem de preguntar a Bruno Parés.
En uns moments ens ho comentarà.
Que li preguntareu, però... Hi ha dos maneres. Una són els escàners làser, que agafen i van mesurant amb punts làser cada punt, i una altra és treballar fent 300 o 400 fotografies del mateix objecte i després enllaçant-les informàticament, que és el mètode que hem fet servir.
D'acord. No és el primer cop, d'alguna manera, que en Pere ens ho comentava abans, que aquest mètode de les tres dimensions s'ha fet servir. En el cas de Sitges, perquè l'havíeu fet servir en l'àmbit submarí, eh?
Sí, els arqueòlegs els fem servir ja fa temps i en arqueologia subaquàtica clar, és molt pràctic perquè aixecar un plànol sota el mar és molt lent. En canvi, fer una bona tanda de fotos i a partir d'això generar un model en tres dimensions és relativament més fàcil.
I això, Pere, és exacte. El que surt és...
Absolutament. Pots prendre mides de mil·límetres.
Pots prendre mides de mil·límetres només amb aquesta mena de radiografia o bé amb aquestes fotografies. Després, aleshores, suposo que muntades a partir d'un programa informàtic. Bruno Parés, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Per on es comença un projecte com és? Això, no sé si en diem digitalització o com se'n diu quan es fa
sí.
Això? Digitalització, també.
Podríem dir-li digitalització, és una documentació virtual o una virtualització del patrimoni.
Això es pot fer de qualsevol objecte, Bruno?
Sí, qualsevol objecte del qual puguis prendre-li una bona tanda de fotografies pots obtindre un model tridimensional. Estem parlant d'objectes del tamany d'una llentia fins a una catedral sencera.
D'acord, o sigui, qualsevol cosa de les que coneixem, que tingui un volum, que tingui tres dimensions, Es pot, no sé, amb en Pere quan s'ho explicava, això és com si fessis una mena de radiografia.
El concepte de radiografia seria com veure el per dins, i el que nosaltres fem més és com un escanejat. Si escanegéssim, en aquest cas, els capitells i les gàrgoles,
sí,
les escanegem a base de fotografies, fent-li fotografies, diguéssim, un núvol de fotografies que reflexin tots els punts que es veuen dels capitells o de les gàrgoles, en aquest cas.
D'acord. Quan dius un núvol de fotografies, per exemple, en cadascun d'aquests capitells, quantes fotografies es poden generar?
A veure, tenim, en el total del projecte han sortit més de 6.000 fotografies i cada un d'ells pues, compten amb entre 200 i 500 fotos.
D'acord. Esclar, es poden prendre d'un capitell 500 fotos i un pot pensar, suposo que se'n prenen tantes perquè es tracta de copsar el més mínim detall del capitell, perquè si no hem de suposar que, vaja, des del punt de vista de la majoria de mortals, amb tres fotos o quatre faríem, no?
Exacte, però penseu que, clar, necessitem les parts de baix, necessitem les parts de dalt, aquests capitells tenen molt raconet que a simple vista, o si anéssim ho mirant des de baix, des de l'altura d'anar caminant pel carrer,
sí,
no arribem a veure, com dirien les parts superiors, les parts que entren cap a dintre. Hi ha molts detallets que realment no s'aprecien, com com aquests capitells tenen primer pla, personatges de primer pla, tenen personatges de segon pla i tenen personatges en el fons de tot que quasi no s'aprecien.
Això es fa amb una càmera, diguem-ne, relativament normal, de consum, de les que podríem trobar, encara que parlem en l'àmbit més professional, a un establiment, aquells que són aimants de la fotografia, amb una molt bona càmera fotogràfica, o es fa amb una altra?
Mira, aquesta tècnica es pot fer fins i tot ara mateix, que tenim uns mòbils i tenen unes càmeres al·lucinants, doncs es pot fer amb un mòbil. El que passa és que nosaltres el que busquem és una precisió mil·limètrica,
sí,
i que les fotografies les fem amb unes càmeres professionals o semiprofessionals, que sí, que ara, avui en dia, les podem trobar a les tendes especialitzades de fotografia. Però, per exemple, jo faig servir una Canon 7D,
sí,
que és una càmera força bona.
Mm-hmm. Esclar, de moment, tot sembla, i a ulls dels que en desconeixem tots els detalls, diguem-ne que relativament fàcil. Una càmera, una molt bona càmera fotogràfica, moltes fotografies d'un capitell, però és clar, el resultat final d'això és un model en tres dimensions que crida absolutament l'atenció per al realisme i per la capacitat de poder-ho copsar tot. Què es fa amb aquestes fotografies? Amb aquestes, no ho sé, aquestes 500 fotografies d'un capitell, què es fa?
Doncs fa uns anys havies d'ajuntar tu, diguéssim, ja no es feia semiautomàticament, sinó que tu havies d'ajuntar diguéssim, píxel a píxel, més o menys, cada una de les fotografies i referenciar-les una a una, totes, perquè el programa informàtic entengués que aquells punts que tu li estàs indicant són els mateixos.
D'acord. Allò que Bruno més d'un ha pogut fer, jo què sé, en Photoshop o en programes de creació de panoràmiques fotogràfiques, coses d'aquest tipus, no?
Exacte. Va. Però des de fa uns anys, des de fa 5-6 anys, diguéssim, els programes han evolucionat i això ja t'ho fan, o sigui, aquesta fase que era molt costosa ja ho fa la major part de la feina de juntar les fotografies, te'l fa el programa. O sigui, és ell el que entén des d'on has pres les fotografies i les relaciona entre elles.
Torno a pensar...
L'important...
Sí, digues. No, és que...
L'important és...
Continuem tenint la sensació que això sembla fàcil i no sé si ho és tant.
A veure, sobretot és molta pràctica,
ah,
perquè pensa, per exemple, les gàrgoles, vam tindre que pujar amb una grua fins a dalt de tot i, diguéssim, si em deixava alguna fotografia per fer alguna zona sense poder documentar bé, volia dir haver de tornar a tindre la grua, pujar fins allà dalt. Sobretot és la pràctica. Un cop n'has fet, jo porto des de 2013 treballant en aquesta tècnica.
Déu-n'hi-do.
I clar, diguéssim, ja sense pensar-hi molt, ja sé quines fotografies, com les necessitaré, si necessito més detall o menys. No és una tècnica molt complexa, però sí que requereix pues, molta pràctica i després, a l'hora de processar-ho, necessites un ordinador preparat per processar aquest, aquest material, aquesta quantitat immensa de fotos i una bona càmera també.
Perquè,
si vols.
Perquè el programari per fer això és un programari relativament accessible, hi ha versions més o menys, diguem-ne, domèstiques, o perquè si algú si vol ficar, s'hi pugui ficar, o és un programari a l'abast de professionals?
A veure, hi ha programari lliure, sí, que treballa amb la fotogrametria, que en anglès seria photogrammetry, que és aquesta tècnica, i es pot arribar, bueno, des de programari lliure més senzill, fins i tot hi ha alguns que no necessites una gran màquina, no necessites un gran ordinador, sinó que t'ho fan des d'un servidor. Per tant, tu penges les fotografies al núvol i ells t'ho generen. Clar, no tens control sobre el que estàs fent.
Està clar.
Però a nivell usuari, diguéssim, pots fer models tridimensionals el que vulguis amb fotografies del mòbil, enviar a internet i t'ho tornen ja muntat. Així que hi ha molts nivells de programes segons la teva necessitat.
Mm-hmm. Per la teva experiència, aquests... La digitalització dels capitells de Pere Jou és relativament una obra fàcil de digitalitzar o no?
A veure, sobretot, no és de les més complexes que he tingut, perquè, diguéssim, potser si... les gàrgoles sí que tenen molta complexitat, però la situació no és tant.
Està clar.
Perquè realment havíem d'anar-nos movent amb la grua i era força complexa. Encara que les altres, totes necessitat, diguéssim, escales, que la gent es quedava parada mirant a veure què estava fent amb una escala allà, fent fotos. Clar, com
perquè...
la percepció des de fora és que estic fent com la mateixa foto molts cops.
D'acord, perquè dono per entès, Bruno, que totes les fotos s'han de fer anivellades i totes les fotos s'han de fer des d'un determinat punt de vista perquè després tot pugui encaixar sense demanar, sense exigir massa el programa informàtic, no?
Exacte.
D'acord. I la feina aquesta és difícil, però no has tingut de més complicada encara?
Sí, a veure, aquí per... el poc que teníem era que estava a l'aire lliure, teníem llum solar...
Sí.
Era, en aquest cas, diguéssim, ho teníem bé.
Uh-huh.
Per aquestes coses. Clar, hi ha feines que potser has d'entrar a una cova que no té llum...
Entesos.
Que està mullada, que brilla... Clar, això sí, és una documentació molt extensa, tenim uh-huh. 30 materials.
Esclar, el resultat final d'això és una còpia exacta del capitell?
Exacte, és una còpia exacta al mil·límetre. La tenim escalada i el que nosaltres podem veure des de Sketchfab, que és el visionari, el repositori online, és un model en el que he tingut que baixar la qualitat per poder-se visualitzar de manera online.
D'acord, o sigui que fins i tot allò que nosaltres veiem a l'ordinador que ens sembla, vaja... Ja absolutament real,
espectacular
com li dèiem amb en Pere fa un moment, això és una part de la definició real de la imatge.
Exacte.
Que tu has pogut aconseguir.
Exacte. Sí, nosaltres realment el que obtenim són el model d'altíssima qualitat, que és
sí.
El que farem servir per fer les reproduccions en impressora 3D, que la podem servir per fer reproduccions a escala o fins i tot fer reparacions a tamany real,
això,
clar, ja necessitem el màxim de qualitat.
Això anava. O sigui que si ara un agafés... Això és un figurat, però això es pot fer.
Sí, vendrem la possibilitat de baixar-se els models, imprimir-los amb una impressora 3D a l'escala que vulgueu. O sigui, si algú es vol fer la casa en forma de capitell de Jou, pot imprimir el capitell a escala 100 vegades més gran, i anar fent a trossos i després construir-se una casa en forma de capitell, idèntic.
Això és així, Bruno, es pot fer així? Amb una impressora en 3D? Sí.
Exacte, bueno, nosaltres ja tenim algunes proves, ja impreses, de, diguéssim, a escala, a una escala petita, però realment això es pot imprimir per blocs al tamany real.
Sí, us volia portar els models que em va imprimir en Bruno, que vas que vinc d'una altra reunió i no puc passar pel despatx
sí.
A buscar-los.
Oh, quina pena. Que no
però això es pot imprimir amb el que vulguem? Com
sí.
Si algú volgués fer, em perdó, ara, un pastís de sucre amb un capitell d'en Pere Jou?
Sí, impressores alimentàries que
també
permeten imprimir-ho amb sucre. Sí, sí, perfecte.
Exacte. Sí, sí. El que passa és que, clar, si imprimíssim els models que ara mateix podem veure online...
Sí, sí.
No tindríem la qualitat, diguéssim,
d'acord.
Original.
D'acord.
necessitaríem descarregar-nos els models d'alta qualitat.
D'acord.
Però la idea del consorci és posar-li un preu, que possiblement siguin uns 10 euros per descàrrega.
Imagina't tu, que per 10 euros puguis tenir un model que et permeti imprimir un capitell de Pere Jou. Això, Bruno i Pere, això és com un petit miracle, eh?
Sí, jo també trobo un petit miracle.
Vaja, no ho sé.
Però en Bruno fa miracles. Aquí a Sitges, fa 3 anys, vam aconseguir fer un model d'una cosa tapada per la sorra, que no podíem destapar més de 2 pams, i feia 5 metres de llarg per 5 d'ample. I vam aconseguir veure-la virtualment, sense haver-la vist mai a la realitat, sencera.
Deia això perquè, és clar, en Pere Jou, que allà s'hi va passar hores, i resulta que una màquina podrà aconseguir, bé, podrà aconseguir, ja ha aconseguit, però en qualsevol cas, una reproducció absolutament fidel, exacta, a allò que en el seu dia un artista va fer durant tot el temps que va convenir, tot allò que va necessitar, perquè la reproducció és absolutament exacta, no se sabria distingir de cap manera. Bé, perquè seria nou respecte al vell, està clar, eh? I clar, suposo que la pedra i tot plegat,
i
el color, la textura, però en qualsevol cas és un model exacte.
Sí, sí, exacte.
Per què? Bruno, com ho podem veure això a l'ordinador?
Per
aquells que a casa seva vulguin veure aquests capitells, necessiten alguna aplicació determinada a l'ordinador? Necessiten alguna cosa?
Mira, ho poden veure des de l'ordinador o des del mateix mòbil, si tenen un smartphone.
Sí.
Haurien d'entrar a la pàgina sketchfan.com, que és sketchfad.com. Llavors allà haurien de buscar museus de Sitges.
Sí.
I tenen tots els 24 models que actualment tenim penjats.
D'acord. Per tant, dono per entès que si van a la pàgina de Museus de Sitges trobaran l'enllaç directament a l'SketchFab i, per tant, a tots aquests 24 capitells.
Exactament.
En el mòbil no fa falta cap aplicació de visualització, és a dir, ho podrem veure directament, eh?
Hi ha una aplicació, diguéssim, de SketchFab, però no és necessària. Tu pots entrar des del
navegador normal i corrent?
I podries entrar-hi. I, és més, la gent que tingui un cas de realitat virtual,
sí,
com per exemple
aquestes ulleres.
Les ulleres de cartró que es poden ficar un mòbil dins, els podem veure, si els he preparat, perquè els puguem veure amb realitat virtual.
D'acord. És a dir, que els que tinguin unes ulleres de realitat virtual poden fins i tot contemplar, és que les fotografies ja criden l'atenció vistes en dues dimensions, eh? Perquè ja criden. Però qui tingui les ulleres de realitat virtual les pot observar en 3 dimensions.
Exacte, com si estigués davant.
Com si estigués davant mateix del capitell. Bé, segurament exacte. Millor encara perquè estarà a la mateixa alçada.
A l'altura de la vista.
A l'alçada de la vista del capitell,
exacte.
No? Del capitell.
Exacte.
Seguiries per algun element de l'entorn del casc antic de Sitges, diguem-ne, amb aquest objectiu? Si ara en Bruno Parés diguessin, escolta'm, després dels capitells i les gàrgoles i tot això, tu creus que hi ha algun lloc, o en Pere creu que hi ha algun lloc que diries, mira, quin s'aniria bé que es fes una modelització, per exemple, Pere?
Jo em penso que a la llarga hem de fer models de tot el que és escultura pública que està al carrer, com a mínim, perquè, a veure, tenim un Apolo Lycaios que va ser trencat el dia de Carnaval al davant de l'església. Ara el restaurarem, però hi ha parts que s'hauran perdut. Vaig tenir la sort de trobar jo el cap, per cert.
Que estava allà amb un desguàs de la torreta.
Correcte, i la Guàrdia Urbana va trobar el braç, però, clar, es perden partícules, trossos. Si tinguéssim models en 3D, el vandalisme, diguem-ne, no ens hauria preocupat tant.
És a dir, podem fer, això és un parlar, eh? Un model en 3D de la Sirena, un model en 3D del doctor Robert, un model en 3D del Greco, un model en 3D de
correcte.
Tot allò que creguem, per dir-ho així, Déu-nos en guard, fonamental, etc.
Sí, tot és trobar qui ho pagui.
Tot és trobar qui ho pagui, perquè és molt car fer això, Bruno?
A veure, molt car, és relatiu.
Sí, és evident, que és relatiu, però...
Relatiu, però per exemple, jo sí que he tingut moltes feines...
És a dir, no tindria preu perdre-ho, per tant, diguem-ne, tot és econòmic. Sí,
home,
sí,
llavors és supereconòmic.
Està clar, eh?
En aquest cas és supereconòmic, però per exemple, jo sí que he pogut fer feines que abans d'aquesta tècnica necessitaves un equip de moltes persones, arquitectes, necessitaves molts tècnics, que ara amb una sola persona, amb un parell de persones, i amb molt menys temps es pot fer. Llavors, clar...
Això mateix...
Abarateix moltíssim els costos. Gràcies. i tant.
És a dir, que si mai ens passés alguna cosa amb el campanar, podríem reproduir el campanar de la parròquia exactament igual?
Si ho tinguéssim documentat, sí.
Si ho tinguéssim documentat, sí. Campanar, façana, tot ho podríem reproduir exactament igual, sense haver de patir per res.
Exacte, i el que és millor és que jo, per exemple, he fet feines amb fotografies antigues, amb fotografies dels anys 50, dels anys 60, gent que va documentar temes arqueològics o arquitectònics,
sí,
llavors, en aquells temps, amb moltíssima intensitat, vam fer moltíssimes fotografies per fer, per exemple, mosaics, el que fos. Jo ara els puc recuperar i puc posar-lo dins del programa
i a partir d'aquelles fotos
aconseguir models de coses que ja no existeixen, exacte. Aconseguir models 3D de com estaven les coses fa 60 anys.
Imagineu-vos
això, dintre de 20 anys, amb aquestes documentacions tan extenses, vés a saber què podem fer amb aquestes fotografies, llavors.
Torno a dir, això és com màgic, eh?
Sí.
Això és quan vas
descobrir la tècnica, vas dir...
Aquí anava, Bruno. Com vas descobrir aquesta tècnica? Com vas arribar a això?
Doncs mira, jo aquesta tècnica la vaig descobrir el 2012 en un congrés. Estàvem després del congrés, estàvem fent unes copes amb els companys, era un congrés internacional d'arqueologia subaquàtica. I, bueno, una noia que estava allà alegre em va ensenyar que estava a Amèrica, havia fet un curset i que mira què podia fer. I em va ensenyar, des del mòbil,
sí,
un vídeo d'una lucerna, una llumeta d'aquestes romanes, que li donava voltes. I clar, em vaig quedar, però això ho has fet tu o això és la llumeta, això és la lucerna de veritat? I dic, no, és la lucerna de veritat.
Perquè malgrat la gresca nocturna, t'ho vas creure, eh?
Home, sí, tant, sí. Ho vaig veure amb els meus ulls. Vull dir que amb els congressos aprens més.
A fora que dins?
Al postcongrés, després, quan estàs fent unes copes amb els companys de tot el món.
O sigui que estem parlant de fa 7 anys enrere, gairebé.
Exacte. Jo vaig al·lucinar, li vaig dir a la noia, així com puguis, escriu-me com es diu aquesta tècnica. I vaig estar investigant, s'aplicava sobretot arquitectura. I no hi havia, diguéssim, una aplicació en el patrimoni.
Ni.
Llavors vaig dir, aposta aquí, vaig apostar, vaig comprar tot l'equip i em vaig ficar a treballar.
D'acord.
Em vaig ficar a fer feina, i clar, al final, ja et dic, és pràctica. No és una tècnica complicada de fer servir, però necessites molta pràctica per saber optimitzar el temps i les fotografies.
Dues qüestions fonamentals. Una, això suposo que ara ja és una pràctica més o menys extesa a tot arreu?
Sí, per sort.
És a dir, a Europa, als Estats Units, diguem-ne, més o menys les institucions culturals pensen ja en això, en aquesta tècnica per poder d'alguna forma tenir una còpia de seguretat del patrimoni?
Exacte. Sí. Pensa que fa uns anys, això fa 7 anys, jo anava als diferents projectes i el problema és que no contemplaven que això existís, per tant, no hi havia pressupost per a que no existia. Llavors, bueno, es va tindre que fer, jo des d'aquí, des de Catalunya, però des de diferents parts del món, que estem connectats gràcies a redes socials,
sí.
Encara hi ha molt bon rotllo entre la gent que es dedica a això, perquè encara som molt pocs, vulguis o no, i la gent va tindre que anar fent divulgació i explicant als diferents equips científics les bondats d'aquesta tècnica. Avui en dia ja qualsevol projecte patrimonial d'arqueologia, per exemple, ja compten en la documentació.
Ara, i la pregunta és, esclar, aquesta feina és de per vida, perquè amb tot el patrimoni que hi ha, amb tot el patrimoni, és clar, no es pot imaginar, jo què sé, la Pietat, el Laocoon, la màscara de Tutankamon, jo què sé, imagini-se qualsevol obra, d'alguna manera, obra física en tres dimensions que tinguin al cap de referència de tota la història. I, esclar, això és un no acabar, no, Bruno?
Imagina't, és que clar, i estem parlant de que no només objectes, estem parlant, o sigui, per exemple, el British Museum en té una, aquí a l'Sketch Fab mateix, on podem veure els models de Sitges, podem anar a visitar un dels models que tenen al British Museum.
Està clar.
perquè si volguéssim podríem veure el British Museum sense, o sigui, no diré l'edifici també, si volem.
Sí, sí. Com ara, jo què sé.
Ciutats,
com si volguéssim veure el David de Miquel Àngel, els museus de Florència, qualsevol ciutat sencera. Va,
exacte.
Clar.
Això és el... Amics, sí. Que al seu temps lliure el que fan és van a aquestes pàgines, es descarreguen, per exemple, un bus de Calígula i el tenen allà a la tauleta del menjador.
Sí, és clar, com qui tenia el de Beethoven o la calavera de Hamlet.
Exacte.
Mare de Déu, com ha canviat tot. Bruno, gràcies per estar aquí matí nosaltres. Volíem saber tècnicament com s'ha fet tot aquest projecte que ens ha explicat en Pere Izquierdo. Pere, saludes.
Que vagi bé a Menorca, Bruno. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Gràcies, Bruno. Adéu-siau. Això és un pou sense fons, Pere.
Sí. Sí. I amb unes possibilitats extraordinàries, però és que estem entrant en un món diferent.
Esclar, des de la teva posició i per tancar, perquè després, com els dèiem, hi ha la presentació del nou fons de la Fundació Stanfli i en Pere, en condició de director dels museus, també hi ha d'anar. Per on seguiries? És a dir, si s'ha fet això, dins del que és el fons patrimonial de dos museus, què creus que aquí s'hi podria afegir?
Acabaria tots els elements escultòrics que tenim a fora. Des del Sant Miquel, encara que el que tenim és una còpia, com sabeu, dels anys 70,
sí. No?
Fins als elements del claustre que no han estat digitalitzats aquesta vegada, que no estaven en risc, perquè ara teníem, diguem...
aquelles còpies.
Havíem focalitzat en el risc de destrucció, de degradació dels capitells. Però hi ha més elements que no són d'en Jou. El porxo tampoc, el porxo del sarcòfag tampoc s'ha fet.
Vull dir, la portalada, suposo, sí. de l'entrada del Palau Maricel.
Jo aniria acabant amb més elements.
Tot el que és aquest entorn per poder-lo deixar en aquesta base de dades.
I que tothom el pugui consultar, el visualitzar, treballar amb ell, imprimir, fer llibres d'història de l'art.
Qualsevol cosa.
Sí, el que vulguin.
I que sigui això de l'abast públic i que qualsevol que pugui fer ja una aplicació específica, doncs clar, pagar 10 euros per tenir...
Correcte, no pot considerar que la saltem.
La saltem, no es pot considerar. Aquesta és la iniciativa dels Museus de Sitges. Les escultures de Pere Jaume Maricel ja són accessibles en 3D. Com us dèiem, la forma més fàcil, la que ens deia en Pere Izquierdo, se'n va al web de museusdesitges.cat. Allà trobaran l'enllaç a... Sketchfab, que és aquesta aplicació, aquest portal on poden trobar els capitells de Pere Jou que ha digitalitzat amb Bruno Parés. Pere, gràcies per tot.
Moltíssimes gràcies.
Fins a tothom. Fins la propera.